Radio Astel. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Saps com trobar la nostra app? Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i ta-chan! L'actualitat, els programes, els podcasts i els directes a la teva butxaca. És fàcil, eh? És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Camins.
Acabada la missa, fets els minuts musicals i quatre promos, aquí teniu contingut premium, la Macedònia tallada en llaunada, millor que una xocolata amb xurros per la tarda dels dissabtes. Hey, hey, hey! Bona vesprada, aquest dissabte 12 de novembre del 2022, durant els propers minuts xerarem amb el padre Fermín Delgado, l'acabem d'escoltar en la missa, però ens acompanyarà en el nostre dial Mercè, enllaunadíssim, però fresc igualment, ens parlarà de tot allò que ve en els propers dies, de tot el que ve a la vida de la Basílica de la Mercè, ja ho sabeu. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre interessant, i rematarem el programa recuperant Gonzalo Pérez Pastor, músic, distribuïdor, representant d'artistes, promotor, i ara presenta a Barcelona l'espectacle Club de Navajas, El Último Mecano, un show bastant i basat en la trajectòria del mític grup. Una entrevista que val la pena que soni de nou. Des d'ara i fins les 9, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs per al cap de setmana, què millor que arrencar amb el dial Mercè. Sabeu que és el dia en què sortim de la Catedral de Barcelona, agafem aire i fem un vuelo rasante fins a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, des d'on hem escoltat la missa ara fa uns minuts. I tornem a saludar al padre Fermín Delgado, que ens acompanya, el llaunat, però ens acompanya. Fermín, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
Què tal, com estàs?
Pues un sábado más aquí con vosotros, encantado de la vida, acompañando a nuestros amadísimos oyentes de Radio Estel.
Radio oyentes, dios sepa.
Radio oyentes, escuchantes, no sé cómo lo llama.
Radio escuchas.
Cada famoso locutor de radio los llama de una manera cariñosa.
me fas montes esmenes a la misa, que me fa gracia. Después no te respondo res, porque en directo a la misa es un rollo y aquí este es un altre. Claro, ya vos, yo no digo res.
Los oyentes tienen que tener en cuenta que es un tiempo muy limitado y que bajo pena de muerte no puedo salirme.
No, pena de muerte. No, pena de muerte tampoc, però tortura, una mica de tortura
xina. Una tortura com Sant Serapi, que hablaremos de Sant Serapi.
És que tu saps que és important, ara també et dic una cosa, ara parlarem de Sant Serapi, però és important, però tu claves molt. Jo de vegades estàs fent la missa i dic, avui patirem, avui no arribarem. I no, sempre claves a I12, que és
la Mare de la Mercè fa molts miracles, molts. Fa que el temps passi d'una manera relativista, com deia Einstein.
Aprofites el temps perfectament i la claves, o sigui que no és bona perquè ho fas molt bé. En fi, dia el Mercè, la vida de la Basílica de la Mercè, que és molt rica, que té moltíssimes activitats, ja ho sabeu, moltíssimes accions socials, però també de pastorals, també d'acollida, també sempre oberta. Què vols explicar? Sant Serapi, m'he dit.
Bueno, sí, Sant Serapi, però abans una felicitació molt...
Aquí?
Molt, sí, home, a Joan Pera.
El
nostre amic Joan Pera, actor, el seu fill, el Biel, s'ha casat aquest matí a la Basílica de la Mare de la Mercè.
Que bé!
És una família que estima molt la Mare de Déu.
Home.
I, doncs, ha estat una cerimònia molt gratificant i molt familiar. Bueno, són 6 fills. El senyor Pera té 3 fills que se van casant de mica en mica.
Joan Pera, recordem, el famosíssim actor, sí, l'extraña pareja.
Con Paco Morán.
Con Paco Morán, que va ser un clàssic moltíssims anys. I doblador de Woody Allen, aquí a Catalunya, que això ha fet molta fortuna també. Amic d'aquesta casa, sempre s'atén superbé.
Doncs el seu fill viene esta mañana, ha contraído matrimonio con Alejandra, y realmente para nosotros es un orgullo que lo haya hecho en la Basílica de la Merced, donde los abuelos de Joan Pera también se casaron. Contar un poco toda la historia y tal, que eran muy montañeros y que fueron a casarse con botas de caminar.
¿Qué dices?
Botas de montaña.
A la Basílica,
sí, sí.
En botas de montaña.
Sí, por los años 20, por ahí.
Ah, pues eso es muy innovador, ¿eh?
Sí, realmente es, hay un pasado mercedario en Joan Pera.
Escolta, doncs des d'aquí també la nostra felicitació al Biel Pera i a la família per aquest nou matrimoni, que siguin...
Molt feliços.
Molt feliços, exactament. I ara canvia una mica de terç, perquè Sant Serapi...
Canvia una mica de terç perquè ens anem de les noces als màrtirs.
Imagina't. Bueno, té a veure també una mica, eh?
Sí, té a veure. Té. És una miqueta dolent, aquest noi.
No, bueno, però... El matrimoni... jo sempre he escoltat que el matrimoni és santificar-se.
Sí.
I santificar-se és moltes vegades
no
la purificació de la creu.
Sempre que hi ha una relació social i el matrimoni és la més íntima i la més primordial, doncs sí, és veritat, cadascú és del seu pare i la seva mare.
Sí.
És així, no? Bueno, el nostre héroe de hoy, Sant Serapio, vale. Celebramos su fiesta el próximo lunes día 14. ¿Y por qué es famoso Sant Serapio? Bueno, Sant Serapio nació en 1179. San Pedro Nolasco, un año después, 1180, pero no nació aquí, nació en las Islas Británicas. Unos dicen que en Londres, otros dicen que en Irlanda. Bueno, lo que sí que es cierto es que acompañó a Ricardo Corazón de León, ese famoso rey un poco mitológico.
El de Robin Hood.
El de Robin Hood. Cuando estaba en las cruzadas, ahí estaba San Serapio en las cruzadas.
Imagínate.
Mientras que su hermano Juan hacía todas las trapacerías posibles,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces, pues cuando regresaba ya después de las cruzadas, regresaba a su país, pasó por España, se puso al servicio del rey Alfonso VIII, que estaba guerreando contra los musulmanes, y aquí conoció, bueno, él pensó, uy, qué bien se está en España, que hace solecito, hay jamoncito, se está divinamente, no quiero volver a las Islas Británicas, que no se ve el sol, y no me pongo moreno, y además se come solamente col y patata cocida,
bueno,
y eso del fish and chips, es una cosa horrísona,
horroroso.
Y digo, pues me quedo aquí. Y bueno, y aquí conoció a San Pedro Nolasco, y ingresó en la Orden de la Merced al poco de su fundación, año 1222, porque la orden se funda en el 18,
sí.
Y en el 22 ya entra San Serapio, y fue un religioso, lo mismo que fue un gran guerrero, pues fue tan ejemplar, se arrepentiría de todas sus cosas que tendría que arrepentirse, y bueno, pues estuvo, porque solo iban a las redenciones los mercedarios, los religiosos más preparados y más destacados y más ejemplares, porque era algo muy duro. Y ahí se quedó como rehén, ya sabéis que cuando se hacían las redenciones, pues bueno, pues si se redimía hasta que se gastaba el último maravedí o la moneda que fuera. Y si habían más rehenes que rescatar que dinero, pues a veces se quedaba algún mercedario como rehén para que el rey moro tuviera el convencimiento de que se pagaría la deuda. Vale. Y efectivamente, así sucedió. Y no se sabe por qué, si el pago se retrasó o el barco llegó tarde... O San Serapio, pues, era un inconformista e intentaba convertir a musulmanes o lo que sea. Pues total, pues que el rey se cansó. Y el rey de Argel, y lo mandó a ejecutar en una cruz en forma de aspa.
Tortura terrible.
Terrible porque al pobre le quitaron le abrieron en canal como una sardina, le quitaron los intestinos y luego pues le fueron desmembrando y tal. Y por eso fue el 14 de noviembre de 1240. Y bueno, y a raíz de eso, pues San Serapio es el patrono, o el abogado, mejor dicho, de aquellos que padecen dolores abdominales y de aquellos que producen dolores de huesos y reumáticos. Fibromialgia, artrosis, artritis...
Como comentabas fuera de micro, bueno, sí que es un patró o un advocat específic, hombre, en aquest cas.
Hombre, el pobre ya se lo merece, Después de lo que le hicieron, se merece todo eso. Entonces se bendice el lunes el aceite de San Serapio.
Vale.
Entonces,
i ho fareu a la basílica.
Home, qui vulgui pot treure el seu oli a la basílica, i qui en vulgui també ho pot comprar a la tenda de la Basílica de la Mort de la Mercè, que és un oli de la millor qualitat virgen extra, del Bajo Aragón, además, que tiene fama de ser un aceite de altísima calidad.
Segur.
No es tan abundante como en Andalucía, pero es también de altísima calidad.
Sí,
tenemos un monasterio que mejor nombre imposible. Un monasterio Nuestra Señora del Olivar, en Estercuel, con nuestros olivos.
Está perfectamente triate.
Ahí está. Y entonces, pues bueno, que también es un lugar maravilloso para hacer un retiro, una convivencia, o un matrimonio, una familia que diga, queremos estar en paz y aislarnos y estar con la naturaleza y ver las estrellas. Con el padre Fernando, que tiene unos telescopios tremendos, es ingeniero también, pues explica el cielo de maravilla. Pero bueno, centrándonos en San Serapio, pues bueno, pues efectivamente este aceite, evidentemente, se utiliza para cosas alimenticias, buenos guisos y tal, es fenomenal, y también se usa pues para uso tópico, por si dicen que bueno, pues un rato de la pancheta un día en Navidad, que has comido mucho turrón, pues entonces te das unas fregas de ese aceite y quedas, vamos, en la gloria.
I en aquest cas, que és el que feu a la basílica el dilluns, aquesta benedicció de l'oli?
Sí, en la misa de 7 de la tarde.
Molt bé.
Y tienen las botellitas, que les va acompañada de su tarjetita con la oración de San Serapio. O sea, que en ese aspecto, el próximo lunes tenemos este
evento. Esteu convidadíssims, amics oients, de passar per allà si us crida l'atenció, si teniu algun dolor abdominal, també.
Sí, y también colaboran con Caritas, porque ese dinero va para Caritas parroquial. Mira, hoy hemos tenido 24 personas en la ducha, esta mañana. cada vez vienen más personas, bueno, pues es un gasto de dinero, pues del agua, de la luz, de las toallas que lavamos, de gel, de champú, etcétera.
Uh-huh. ¿Alguna cosa volvías con?
Bueno, sí, el próximo lunes también, el día 14, pues bueno, pues viene un aparato, viene un dumper, creo que se llama.
¿Dumper?
Que es un aparato con ruedas con un brazo articulado para examinar desde dentro la cúpula de la basílica.
¿Ah?
Que tiene algunas pequeñas grietas, no afecta a la estructura, ni mucho menos, pero sí, sí unas pinturas que retratan precisamente el consistorio del ayuntamiento del año 1888, año de construcción de esa cúpula.
Tens moltes dades al cap, eh?
Moltes dades. Que tinc que fer-ho, perquè jo sóc el rector de la Mora de la Massa i venen persones, expliquen una miqueta la basílica. Doncs tinc que prendre aquestes coses per no defraudar a la gent.
Molt bé. I què passa?
I entonces, pues bueno, hay unas grietas y hay que arreglarlas. Y entonces hay que examinarlas y es mucho mejor con un aparato, con el dumper este. Hay pocos en Barcelona. Hemos tenido que esperar muchos meses hasta que pudiera venir. Así que es posible que durante estos días, del lunes al viernes, las misas se celebren en la Capilla del Santísimo para que el aparato pueda moverse con tranquilidad en esa parte de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y luego, finalmente, estáis invitados a un concierto de habaneras.
¿A una habaneras?
Sí, del grupo de La Bonanova con La Susana al acordeón. Pues que así aparece en el cartel que me han enviado. La Susana debe ser muy famosa.
La Susana, ¿eh?
No es María Jesús.
Es María Jesús, pajaritos. Es la Susana,
no,
y su acordeón.
Es la Susana, exactamente.
Así que, bueno, a la basílica, ¿eh?
Sí, será taquilla inversa. O sea, se entra gratis. El que quiere después dar 500 euros, pues sí, bueno, lo puede hacer con toda libertad.
O 1000, no llega
mil,
problema.
Es para Caritas, ¿eh? Así que, no, no, no. O bueno, también aceptamos 5 o 3.
¿Quién día es el concierto?
El 19, ¿no? Sábado, a las 6 de la tarde.
O sea, que está, o sea, de mano, o sea, avui no, sino el dissabte que
sí,
ve.
Sí, el dissabte que ve, exactament.
Doncs,
acabarem amb puntualitat perquè puguem celebrar la missa de Radio Estel, evidentment.
Evidentment, perquè aquí arribeu a tot Catalunya i Andorra, que és fantàstic.
I parte de l'estrangero.
Bueno, i mitjançant l'aplicació a tot el món.
Home, yo estoy esperando que me envíen a Mozambique, que puede ser, y así desde allá podría escuchar al que me sustituye en la basílica haciendo la misa.
Bueno, que sí, que trigui molt, que ens estem, bueno, molt contents que estiguis a la basílica, Fermín. Escolta, per tant, sant serà dilluns, benedicció de l'oli. Si teniu algun dolor abdominal...
O de huesos, fibromialgia... mi madre que dice, hijo mío, cómo me duele la artrosis y no sé qué, sí, pues venga para allá, que el Sant Serapi hace milagros.
Y concert d'habaneres amb la Susana...
Amb la Susana a l'acordió.
A l'acordió, dissabte que ve.
El dissabte a les 6 del vespre.
A les 6 del vespre. Aquestes són les novetats de la Basílica, tindrem moltíssimes més d'aquí 15 dies, perquè això és dia al Mercè. Sí. Fermín Delgado.
Bueno, un placer.
Igualment.
Rafa Sanabuja y a todos nuestros amadísimos oyentes y radioescuchantes.
Moltes gràcies per tot, Fermín. Nosaltres que respirem uns segons i continuem amb la Macedònia del fin de setmana. El camins fin de cap de setmana. Ara de seguida rebem la Paula Riu. La Paula Riu, perquè dic fins de setmana, que no té cap sentit. Caps de setmana. Rebem de seguida als amics de Catalunya Cristiana.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
El Mercè, això és Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada i molt contents, com sempre, molt contents, plens de joia, podríem dir ara mateix al Camins, en representació del Setmanari Catalunya Cristiana. Qui millor que la seva sotsdirectora, excap de redacció, la que ens porta, bueno, a nosaltres no, a ells, firmes... Carme Munté, sí, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa
Sanabuja. Bona vesprada. Ja sabeu que en aquesta etapa del Camins repassem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari. Carme, per on comencem? Anem allà al gra.
Començant pel tema de portada, la fotografia de portada, aquest titular
amb veu
pròpia. Sí. Doncs mira, és el Manuel Garrido. Mm. Ell és una persona atesa a la parròquia de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona.
Vale. És atesa allà, eh?
I tot ve a tom pel fet de que presentem aquest projecte que es diu Fer teologia des de les perifèries existencials. Mm. És un projecte, vale, que es va presentar primer al Vaticà i que després s'ha presentat a la parròquia de Santa Anna. Mm. I què busca aquest projecte? Pues busca una nova manera de fer teologia i, a més, una nova manera de donar veu a les persones que podem situar en aquestes perifèries existencials.
Bueno, tota la vida he escoltat jo a l'Església i Jesucrist feia sortir als camins.
Correcte.
Mai millor dit, sortir als camins en busca de la gent allunyada.
Perfecte. Doncs si surts als camins, a més et trobes amb situacions, com en aquest cas el Manuel Garrido, doncs podem dir de pobresa material, però també a vegades de pobresa espiritual.
Bueno, és que van de la mà moltes vegades.
Correcte.
També,
sí. I que ha trobat, doncs, podem dir, en la parroquia de Santa Anna, doncs, aquest espai d'acollida i de taula, també, perquè tenen aquesta taula de fraternitat que ofereixen menjar a la gent, doncs, que viu al carrer, i amb la qual es creen comunitats d'acollida. Llavors, però tornem al tema, que és aquesta... projecte Fer Teologia des de les Perifèries Existencials, que es va presentar, com dèiem, al Vaticà el dia 12 d'octubre. Al cap de només dos dies es va presentar a Barcelona. I, si et sembla, escoltem el director d'aquest projecte, que és el Sergio Massironi.
El Papa Francesc ha manifestat sovint la impressió que la teologia s'ha convertit, com de vegades també l'Església, en una teologia excessivament introvertida. En una intervenció en el Congrés del 12 d'octubre, Monsenyor Armando Mateo deia que sovint els teòlegs parlen de llengua dels teòlegs i tenen els seus problemes dels teòlegs. En canvi, la teologia té el seu lloc en la missió de l'Església.
Els teòlegs parlen la llengua dels teòlegs i hanno problemi dei teologi. E invece la teologia ha il suo posto nella missione della Chiesa.
En primer lloc, menció per Pere Juventí Balcells, el nostre company d'informatius, també del Camins, que ha fet aquesta traducció i té una veu preciosa per fer-la, per cert. I d'altra banda, molt interessant, a veure què em dius tu, aquesta idea, no?, de la teologia no pot estar abstractament com una idea intel·lectual, sinó que s'ha d'aterrar a la història.
Aleshores, tot aquest projecte parteix de la mateixa voluntat del Papa Francesc de fer aquesta nova teologia, de que surti, podem dir, com dèiem, no?, de la universitat. El mateix Sergio Massironi parlava de que els pobres, de fer una càtedra dels pobres, no?, d'aquestes pobreses, com dèiem, existencials. I llavors, a més, aquest projecte és molt interessant. Ha tingut un diguéssim, la metodologia pilot s'ha creat aquí a Barcelona, de la mà de la monja benedictina Teresa Forcades. I en què consistit tot aquest projecte? S'ha fet arreu del món, s'han fet més de 500 entrevistes individuals i de grups, i de grup personal i de discussió, en 40 ciutats d'arreu del món, i s'han fet preguntes, doncs, ja et dic, a realitats molt diferents, a persones migrants, a persones pobres, sobre, per exemple, qui és Déu per a tu, doncs, què és el pecat, qüestions teològiques fortes, no?, adreçades, preguntant directament, no?, a persones...
Qüestions teològiques fortes, qüestions que qualsevol cristià s'hauria de preguntar.
Correcte,
no?
Sí.
Jo crec que és bàsic, en realitat. Més que força, jo crec que és una pregunta que tal vegada hi ha cristians que passen superficialment per la fe, però si vols aprofundir, t'has de preguntar qui és Déu per mi, què és per mi el pecat, què m'afecta, què m'interessa, què he de fer per ser cristià al final.
I de fet, com dèiem, el Papa vol aquesta nova manera de fer teologia, però és que a més vol que el que és el resultat d'aquestes enquestes, podem dir, d'aquestes preguntes, d'aquestes entrevistes...
Tinguin un sentit,
Tinguin un sentit i s'incloguen en el procés sinodal que està vivint l'Església fins al 24.
Concretament,
i concretament els resultats que nosaltres hem recollit en l'informe que els coordinadors dels diversos continents han preparat i que han estat compartits amb els responsables del procés sinodal han contribuït a la redacció del document per a la propera fase, la continental.
La pròxima fase, quella continentale, ma contemporaneamente...
Però alhora estem a disposició del qui condueix el sínode per poder donar suport des de la nostra petitesa i des del punt de vista teològic a totes les fases que vindran. Crec que és veritablement una ocasió molt interessant perquè els mètodes han estat semblants i alhora diversos.
Una ocasió molt interessant perquè i mètodi sono stati simili e allo stesso tempo diversi.
I de fet, Rafa, perquè veguis, doncs, la importància també que el Papa li dona, doncs, a tot aquest projecte, com dèiem, d'aquest fer teologia des de les perifèries existencials, cal dir que el projecte que on es va presentar a Roma hi havia, diguéssim, els màxims col·laboradors del Papa. Per exemple, hi havia el cardenal Michael Czerny, el prefecte del dicasteri per al servei del desenvolupament humà integral, que és, de fet, aquest dicasteri el que ha liderat aquest projecte, el que l'ha posat en marxa. Després també hi havia Luis Antonio Tagle, de la Congregació per a l'Evangelització. Hi havia l'Armando Mateo, secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. I també hi havia la Nathalie Becquart, que és la sotsecretària de la Secretaria General dels Bisbes.
Pesos pesats, per tant.
Pesos pesats. I, de fet, arran d'això, doncs, li hem preguntat al Sergio Massironi, el director del projecte, quin és el futur d'aquest Fer Teologia des de les Perifèries.
Ci sono in questo momento...
Jo segueixo escoltant allò que demanin els superiors del dicasteri, també d'alguna manera tota la cúria romana. Sigui com sigui, em sembla haver entès que hi ha en aquest moment almenys tres direccions. La primera és interna del dicasteri per al desenvolupament integral. Nosaltres tenim la idea que tot allò que ha estat el projecte d'un any es converteixi en una àrea d'investigació teològica estable dins del dicasteri. En altres paraules, la teologia forma part del treball pastoral de l'Església. Els dicasteris serveixen al ministeri del Papa i la teologia és no només és una qüestió d'universitats.
Del Papa i la teologia no és solo qüestió d'universitat.
Ma és que al final sembla tot molt lògic. La teologia ha de formar part de l'evangelització, evidentment, si no, no té cap sentit.
I Bertran ara ho deia, no? El director del projecte el que volen és que es creï aquesta àrea teològica concreta, és a dir, que no sigui només un projecte que hagi durat un any, sinó que ha vingut per quedar-se, podem dir, perquè a més així ho vol el Papa Francesc i forma part d'aquesta renovació de l'Església volguda per ell.
Perfecte, tots. Tot aquest reportatge en profunditat el trobeu en el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, tema principal, tema de portada.
I de fet, clar, recordem que tot això s'escau, que diumenge se celebra, l'Església celebra el que és la Jornada Mundial dels Pobres.
Sí.
Per això també hem fet coincidir
aquest
doncs, la presentació.
Diumenge
13 de novembre.
Demà, vamos. Demà.
Correcte. I de fet també aquesta setmana entrevistem a mossèn Joan Costa, que ell és el delegat de Pastoral Social i Caritativa de Barcelona, aquesta delegació de Pastoral Social i Caritativa de Barcelona que engloba diferents institucions com l'Apostolat del Mar, Càritas, la Pastoral amb Immigrants, etc. L'objectiu, com ens explica mossèn Joan Costa, és l'evangelització entesa com un alliberament total de la persona.
Al igual que Càritas és la feina més d'atenció als més pobres en les seves necessitats bàsiques, els altres secretariats és més com promoure la vida de fe en aquests àmbits humans, migrants, marginats i així, fent cas d'una idea que el Papa Francesc va escriure a l'Evangelii Gaudium, la seva primera exhortació apostòlica, número 200, que deia que una de les pitjors, podríem dir, faltes que podem fer molts pobres és no portar-los cap a Déu. No?
Doncs en aquest número de Catalunya Cristiana trobareu tot això, aquesta mirada de la teologia enfocada cap als pobres, enfocada cap a les persones vulnerables, cap a les persones de les perifèries. És aquest missatge que dèiem al principi, no? De sortir, posar-se en marxa per trobar els allunyats, com sempre, amb l'estil de Catalunya Cristiana i en profunditat.
I, de fet, és una mica per arrodonir tota aquesta temàtica, no? Vinculada, com dèiem, a la Jornada Mundial dels Pobres.
Sí, sí.
També el nostre company, el Joan Andreu Parra, ha entrevistat en Nicolás Castellanos. Ell va ser bisbe de Palència, però des de l'any 92 és missioner a Santa Cruz de la Sierra, a Bolívia. De fet, al barri marginal Plan 3000,
imagina't,
on va crear la Fundació Hombres Nuevos, que ell va presidir fins al 2018. És a dir, que tenim un testimoni també molt potent d'una persona que d'alguna manera va deixar, diguéssim, la responsabilitat de bisbe aquí a Palència, aquí a l'estat espanyol, per anar-se'n a Bolívia i posar-se al costat de les persones més necessitades.
Clar.
Ell és Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia. I, per exemple, una frase de les que recollim en aquesta entrevista diu: el que és fonamental és crear un món habitable per a tots. El que vivim no ho és, diu ell.
Catalunya Cristiana sempre ens ajuda a reflexionar, a aprofundir, és que és el que té, és la gràcia de Catalunya Cristiana, justament, i a commoure també els cors, perquè al final és la història del món i la persona i les persones que hi ha darrere de tota aquesta, d'aquestes iniciatives. En aquest cas, el número que sortirà demà, com podeu veure, molt centrat en aquesta teologia pensada per als pobres directament. Recordem als nostres oients que cada setmana envieu aquest correu electrònic, vull recordar-lo perquè és molt interessant.
Cada dia.
Ah, és cada dia, cada dia.
Seria una edició que
perfecte,
correspon als continguts de la setmana, però cada dia enviem aquest butlletí, aquesta newsletter, amb els continguts que es poden trobar doncs, a la web, a Catalunya.
Però, Carme, tu amb el teu estil incisiu pots corregir-me amb mala llet quan vulguis. O sigui,
que em sembla una mica de greu.
T'he vist una mica...
De fet, l'altra vegada ja et vaig corregir, però veig
no, però hem de seguir...
No millorem.
No, perquè ho tinc aquí mal apuntat. Ara ho corregirem.
És diari.
Per tant, és diari.
És diari.
Catalunya Cristiana.
Molt important, les persones que vulguin rebre aquesta newsletter al seu correu electrònic, sisplau, entreu a la pàgina web de Catalunya Cristiana, www.catalunyacristiana.cat, i apunteu-vos perquè puguem enviar-vos doncs, aquest e-butlletí.
La Carme Montes, la sotsdirectora del Seminari Catalunya Cristiana, i avui ha estat ella la que ens ha portat aquí al Camins, allò més destacat dels seus continguts. Carme, mil gràcies.
Molt bé,
a descansar, bona
setmana.
A descansar demà.
Igualment.
I a gaudir, i ens retrobarem per aquestes zones.
Això, si Déu vol.
No se vayan todavía, a una i más.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
Tots amb les oïdes atentes a una entrevista que s'hauria d'haver fet el 7 de setembre.
Hijo de la luna.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Gonzalo Pérez Pastor, bona vesprada. A veure, que t'obrim el micro. Gonzalo Pérez Pastor, bona vesprada.
Sí?
Ara. Hola. Ara, ara. Bona vesprada.
Bona tarda.
Sembla que estic aquí Mercè Raga. I no. Ana Torroja i els germans Nacho i José María Cano, Mecano, sabem que va ser un fenomen que va moure masses, que va despertar i va partir cors, que va marcar diverses generacions. Per què Mecano va ser capaç de tot això, Gonzalo?
Uf, menuda pregunta. Bueno, sí. Entrada.
A ver, yo te la faig, intentarem anar al gra. A ver, Gonzalo.
Bueno, a ver, porque primero son el grupo español más internacional,
¿sí?,
más importante del país, que más discos ha vendido la historia, uh-huh, en muchos países, no solamente en España, y que ha sido básicamente un grupo que tenía una variedad importante de temas, de letras, de contenidos. Y bueno, yo creo que han marcado, han hecho historia, son patrimonio de todos ya.
Gonzalo Pérez Pastor es músic, distribuidor, representant d'artistes, promotor, director artístic i productor. Has coproduït, perquè a tothom li vendrà la ment, sí, Billy Elliot, el musical, que ha estat, mm-hmm, un fenomen també, sí, i ara t'has ficat en una nova aventura, bueno, que ja porta temps en, sí, en marxa, Cruz de Navajas, el último Mecano, un show basat en la trajectòria del mític grup de pop. Mm-hmm. Es tracta d'una coproducció també amb Vertigo 360 i la Charito Films, mm-hmm, que es va estrenar al Teatre Principal de Saragossa en una segona etapa, l'explicarem, mm-hmm, perquè ha hagut una primera, sí, el 30 de setembre, i arribarà aquí a Catalunya a la Cúpula Events de les Arenes de Barcelona, mm-hmm, el 18 de novembre, d'aquí res, d'aquí una setmana. Sí. 35 temes musicals essencials a la trajectòria de Mecano, mm-hmm, són potenciats per cadascun dels arranjaments musicals, 5 veus increïbles sobre escenari, banda de músic, directe, espectacular cos de ball, projeccions permanents, ho estic venent molt bé, sobre l'escenari, dissenyats especialment per aquest espectacle. Com han anat aquests dies en Saragossa? Què tal aquesta resposta del públic després d'aquesta segona tornada?
Bueno, pues fue muy, muy emocionante porque habíamos parado un tiempo después de Madrid, uh-huh, y habría que arrancar una gira importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, una gira en el caso de las ciudades pequeñas como Zaragoza, incluso hemos estado en Cuenca, no te lo pierdas.
¡Hombre!
Sí, sí, existe. Existe.
On Perales, un altre mite.
Exacto.
Un mite de la música.
Y bueno, lo usamos un poco de prueba para ver si esta nueva versión del Cruz de Navalla, uh-huh, de Navajas, que ya aprovechamos para cambiar algunas cosas, uh-huh, y tal, porque básicamente porque tenemos un elenco entero nuevo y ya eso te condiciona mucho lo que vamos a hacer.
Perquè l'espectacle ja va començar abans de la pandèmia,
sí,
i l'ha pogut veure més de 150.000 persones a Madrid, Bilbao, ah, València, sí, impactant també, no?, haver de fer aquesta aturada i aquesta tornada amb moltes, uh-huh, ganes.
Bueno, la verdad es que ha sido complicado volver a arrancarlo, porque estos espectáculos que son tan grandes, que tienen tantas cosas dentro, como has explicado, que casi me has dado ganas de ir a verlo y todo.
Oh, yo sinceramente, yo tenía muy buena pinta cuando el vam descobrir, pero investigant avui sobre, uh-huh, sobre el espectáculo, digo, bueno, això es un show espectacular.
A ver, es un show como cualquier show internacional que pues, se puede ver en Las Vegas, en Broadway, en cualquier sitio donde los espectáculos son muy grandes, mm, pero además este tiene alma. Este espectáculo es muy curioso porque no se parece a un musical, pero es un musical, no se parece a un concierto, pero hay muchos momentos que sí. Hay cosas muy teatrales, de repente hay una cantidad de tecnología, de cosas de vídeo, hemos hecho grabaciones y rodajes que podían presentarse perfectamente a cualquier festival de corto y seguro que ganaban o no, pero son verdaderas joyas. O sea, en general se ha hecho un trabajo muy, muy particular.
Ja ho veig, pues, realment és que és així, les imatges que jo he pogut veure a través de, uh-huh, del web, etcètera, és tot el que tu indiques i segur que el viu, perquè la música en viu,
sí,
i l'espectacle en viu, això és vibració pura i dura.
Pero además, en este caso, se suma una cosa que no pudimos hacer, o sea, que no teníamos en Madrid, que no hemos tenido ninguna ciudad de gira, sí, que por eso se ha tenido que montar específicamente para Barcelona.
¿Y quién es?
Pues hay varias cosas. Una, que lo hacemos en un espacio fantástico, que es la Cúpula de las Arenas, que la hemos transformado en el que será probablemente el teatro más grande de Barcelona.
Es que, mira, podría demanarte, porque no lo tenía yo al cap que a la Cúpula de las Arenas, ahí ya había un... que es una, como una auditoria ya.
No, a ver, la cúpula es una cúpula.
Sí, claro.
Completa, pero... completamente vacía, sí. Y hemos montado un teatro. Un teatro...
¿De cero?
De cero. Un teatro impresionante para 1.300 personas, con una visión divina, porque la cúpula es maravillosa. Bueno, yo recomiendo que vayáis, porque es un espacio que cuando lo vuelva a reconocer la gente de Barcelona va a fliparlo. Es increíble el sitio. Hace que que la producción del espectáculo, que tiene mucho de audiovisual y de técnica, la hayamos transformado a un espacio en redondo, ¿no?
Claro, sí.
Y además estás muy
¿entre
encima.
¿Entre 60 graus?
No exactamente, pero la sensación de la cúpula con los vídeos, que en Madrid los teníamos más como hacia arriba y aquí los tenemos más en panorámico. Es una barbaridad. El montaje me merece mucho la pena, aunque solo sea por ver la cúpula, ni siquiera el espectáculo.
Yo creo que esto te el pack, pero... Bueno, el espectáculo en sí ya té una pinta fantàstica, però a més aquí tenim la cirereta aquesta, no?, que és descobrir un espai nou a Barcelona, un espai que pot ser impressionant.
Sí.
Mira, volia demanar-te... Tinc moltes preguntes, com pots comprovar aquí.
Sí, totes les que quieras.
Però, clar, quan toques els clàssics, en aquest cas estem tocant un clàssic del pop espanyol i mundial, també podríem dir, per què no, sempre apareixen els puristes, que no estan conformes. No? Avui en dia els haters que diuen ai, és que això, que el que heu fet aquí... Això com ho tenim, aquest tema? Hem tingut algun problemeta o no?
No, a ver, hemos tenido conversaciones, ¿vale? No hemos llegado a las manos, pero hemos negociado.
Porque no serían tuiteros, porque los tuiteros arriben a las manos.
Sí, no. A ver, el espectáculo, ¿cómo te diría yo? Hay cosas que la gente de repente no nos damos cuenta, porque lo de Mecano está siempre muy presente por ahí.
Sí, sí.
Se separaron hace 31 años.
Sí.
Es decir, el último disco que nosotros conocemos de Mecano tiene 30 y tantos años. En todo este tiempo han seguido sonando en todas las emisoras de este país, ¿no? Pero el grupo como tal se separó hace más de 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que parece que tendríamos que estar haciendo algo que rememora la historia de un grupo que pasó en aquella época y, sin embargo, parece que están vivos. El espectáculo intenta hacer una especie... O sea, no es un tributo, porque hay...
No es un tributo, ni imitaciones tampoco.
No, o sea, nosotros cuando estamos con alguien que no le gusta mucho Mecano, como a mí, que no me gustaba, hasta que empecé a montar este espectáculo y los descubrí...
Curiosamente.
Se puede, o sea, a mí, yo soy mucho del rock, del tal, o sea, del pop internacional, del jazz y del funky, y eso, yo venía de este rollo.
Vale.
Y de repente, bueno, digo, vamos a hacer una cosa en Mecano, venga, vamos a ver qué hacen estos niñatos. ¡Wow! Menudo corte. Sí, porque a medida que tú empiezas a estudiar las cosas para montarlas, ¿no? Y tú pones... Tenemos 7 cantantes, no te lo pierdas, cada uno de un estilo. Incluso tenemos 2 chicos de los de Euforia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, aquí en Barcelona... A ver, aparte que estamos asociados con una productora catalana que se llama La Charita Films,
sí,
para hacer...
Sí,
pues hemos incorporado, lógicamente, pues en el plantel a una serie de gente catalana. Tenemos muchos, ¿eh? La mayoría de los músicos son catalanes... y tenemos 3 cantantes, 4 cantantes catalanes, más muchos técnicos y gente de tal. Bueno, no sé a qué venía esto, pero...
No, pero tú estabas hablando de cómo has anat descobrint la fuerza de Mecano.
Claro, entonces tú te pones a estudiar lo de Mecano y una de las primeras preguntas que te haces es, hombre, estos señores, que yo los recuerdo en esa memoria que tenemos todos en la cabeza, que no es selectiva. Es decir, nosotros escuchábamos a la vez a Michael Jackson, a Mecano... Y al del tractor amarillo. O sea, quiero decir que nuestra cabeza ha ido escuchando todas esas músicas juntas.
Efectivamente.
Y escuchábamos ABBA y escuchábamos...
Sí.
Y entonces tú dices, bueno, ¿y esta gente cómo estaba a la altura de todos estos? Estaban siempre ahí en todas las emisoras, las radiofórmulas y tal. Y entonces yo, que soy músico, modesto músico, pero músico, empecé a estudiar un poco el por qué. O sea, ¿por qué le gusta a la gente esta música? ¿Qué tiene esta música que no tenga esta otra para que se te meta en la cabeza y sea tan...? Y empecé a descubrir cosas que me dejaron espeluznado. Que las hemos aplicado en el espectáculo para que la gente reconozca claramente las canciones, pero también hacemos guiños a otras cosas que les van a parecer muy graciosas. No me mires, no me mires, no me, no me,
no me mires, no me mires, no me mires. ¿T'ha arribat algun input dels propis Mecano o no?
Sí, a ver, hemos tenido conversaciones, José María Cano estuvo viéndolo, nos conocemos y con Nacho Cano he hablado más de una vez, pero volvemos un poco a lo que hablamos en la anterior, es que cuando tú hablas con alguien que hace 31 años que ya no es
Mecano,
ya no está en Mecano, sí, pero son los componentes de Mecano,
sí, sí, sí,
pues claro, sus visiones y sus cosas son un poco distintas que lo que podrían ser si estuvieran realmente en activo, activo, ¿sabes? Entonces, yo sé que a José María le gustó mucho el espectáculo, que es con el que más hablé, y él me dio algunos consejos y algunas cosas que, lógicamente, no utilicé. Porque...
Ah, claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
No, y se lo expliqué, porque, claro, digo, a ver...
Es buena que está.
Sí, un poco como... Es fácil de cuadrarlo. Es, a ver, José María, que vosotros sois Mecano y vosotros salíais al escenario, yo os he visto en el campo de fútbol del Real Madrid, sí. Lo siento tener que nombrarlo aquí, pero...
No, estemos a favor de nombrar todo, vale. Las puertas del mal.
Del mal, sí. Pues eso, en el campo del enemigo estuve viendo un concierto de los Mecano en su época,
sí.
Incluso yo promocioné uno de ellos y tal, fui promotor, y claro, ellos no cantaban, cantaba el público, es decir... Ellos salían al escenario, abría la voz, la boca Ana Torroja y todo el mundo seguía cantando y ella podía claro. Hasta cerrar, o sea, no cantar y seguía el estadio entero cantando sus canciones. Entonces le digo, a ver, tú imagínate que solo hacíais vosotros. Yo tengo que sacar a mi gente y pelearme y picar piedra y explicar y darle a la gente y pum pum para que al final acaben cantando conmigo una canción vuestra que ya conocen. Pero yo tengo que hacer el doble de trabajo porque no tengo la mitad de... Entonces, claro... Él me dijo, vale, entonces entiendo el por qué hacéis bueno, de esta manera.
Eso se llama visión también del que tienes entre mans.
Sí.
Va a ser un fenomen, està clar, més que un grup, moviment gairebé podríem sí, dir sí. Mecano, eh? Va marcar diverses generacions fins a punt que segueix vigent i que la gent el té a l'imaginari, no?
Sí, sí.
Però el show és també una oportunitat per a les noves generacions d'ara, que tal vegada bé, si estàs interessat en la música has de conèixer el nom de Mecano, però pot ser fer de manera superficial.
Sí, a ver, ha habido como un hito entre lo que hacemos nosotros ahora sí. Y la separación de Mecano, que fue cuando Nacho Cano hizo Lo y no me puedo levantar, que es un musical
sí, sí, sí.
Del que yo fui distribuidor de gira por España y fue un placer. Pero lo que hizo ese espectáculo, ese musical en ese momento, es de repente volver a poner de moda las canciones de Mecano a una generación como 20 años después de la que tocaba en su día, ¿no? Uh-huh. Entonces, con eso se recuperó o se atrajo un público joven distinto que de repente escuchó las canciones y empezó a interesarse por el grupo.
Sí.
Y lo que hacemos nosotros ahora es un poco... Es que es muy raro, porque en el patio de butacas había gente desde 60 y muchos hasta 20 años.
Bueno, cuando una cosa es buena, es el que pasa en Serrat.
Serrat, sí,
els concerts
claro.
De Serrat hi ha gent de 20 anys claro, i gent de 70 anys.
I tant.
Perquè no té època, no és generacional, no és moda, no és una moda.
No. Ya ha pasado. Pero fíjate, cuando yo empecé a hacer el estudio este de específico de las canciones y las músicas de Mecano, yo me encontré joyitas a nivel social. Hablo de las letras, que dices, perdón.
Ah, no, eran transgresores en el momento.
Sí. Tú fíjate una canción, por ejemplo, como Mujer contra Mujer, que nosotros la hemos... O sea, en el escenario lo que hacemos es que la cantan 6 mujeres. O sea, le damos... O sea, en vez de ser algo... a ver, es como... Lo hemos hecho como más feminista que pro-lesbiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no nos hemos metido tanto... sino que le hemos dado ese carácter...
No, heu donat el espai a la dona.
Sí, es el espacio femenino...
Global.
Pero fíjate que, por ejemplo, fueron número uno en Francia con esta canción, que fue súper transgresora y muy potente, porque en Francia la traducción... Es mucho mejor que la que se hace aquí en castellano.
Ay, comes.
Porque aquí decimos mujer contra mujer. Y allá decían anfem avec anfem.
Que es dona am dona, ¿no?
Con una dona. O sea, es mucho más
sí,
transgresor todavía para la época, ¿no?
De fet, estem escoltant la cançó, la podem escoltar. A veure, sí. Paula, pujarà un segon. M'ha agafat aquí el to de la Ana Torroja al final. No estoy Escolta, per acabar de donar-li dos tocs a lo que és l'espectacle, la tecnologia, que l'heu fet servir moltíssim, de manera molt potent.
Sí, 150-200 metres quadrats de pantalles de LED, que la gran transgressió és que són pantalles de LED transparents. Cuidado, que con eso se hacen otras cosas.
¿Qué me estás deixant,
sí, sí,
Gonzalo?
Es una cosa tecnológicamente muy curiosa, que por eso a mí me encantó que los vídeos funcionaran de esta manera, porque tienen cosas muy curiosas, ya lo veis.
Y después, una mica l'equip, coreografía de Sergio Melantuche, ¿es así? Sí, de Lucía López, uh-huh, y de Eva Bucherit.
Sí.
¿Qué nos puedes explicar de estas coreografías?
Pues mira, queríamos darle después del espectáculo anterior, yo necesitaba como una especie de darle una vuelta más a la tuerca, y entonces...
Ya es nota, ¿eh? Porque aquí has tirado la resta, ¿eh?
Sí, sí.
Has apostado fort aquí fort, en aquel estilo.
Molt fort. Sí, son cuatro... O sea, hay coreografías que las han hecho de diferentes coreógrafos, porque yo entendía que un tema, por ejemplo, como Bailando Salsa, pues necesitaba...
Sí, salsa.
Claro, que fuera un cubano el que nos lo montara, ¿sabes?
Oh, claro.
Si hacemos... O sea, hay mucho tipo de estilos y quería que cada tema lo tuviera un coreógrafo diferente. Y le da una cosa muy graciosa al espectáculo.
Mira, parlant de coses gracioses, aquí al Camín som així, som de detall, som de detall friki.
Venga.
Llavors, aquí el dubte que ha de tenir existencial és, en algun moment surt algun pianista tocant a dos mans, amb un piano a cada mà sintètic, allò, com eren pianos...
Sí.
Això o no? No,
no
he pensat en aquest detall?
No, perquè...
I no penses que seria un bon maco añadir-lo?
Sí, a ver, te cuento. Precisamente lo que nosotros hemos oído es de lo que hacen los tributos. Es decir, hay tributos por ahí que sale de repente, que no tengo nada en contra, pero no me gusta.
No,
pero,
no
me gusta.
No tengo nada en contra, pero mejor no hacerlos.
Mejor no hacerlos. Que es como, salen imitando al grupo tal cual eran,
claro,
cuando
sí,
tenían
sí,
a Torroja 18 años y salía con pezoneras y tal. Es como,
sí,
oiga, que esta señora...
Los bikinis aquellos.
Claro, pero esta señora sigue trabajando y haciendo sus conciertos.
Y
un respect, ¿no?
Por suposar. Per tant, no tenim aquesta...
No, tenemos dos detalles.
¿Quién son?
A ver, te digo.
¿Se pueden explicar? No hay problema.
Bueno, hay un detalle en el que durante 4 segundos te parece que estás viendo a Mecano. 4 segundos. Ya está.
Es como un fotograma.
Sí, pero es muy reconocible y dices, wow.
Vale.
Y luego hay otro momento en el que hacemos un guiño al Hoy no me puedo levantar, a este musical que hablamos. Sí. Porque en este musical Nacho Cano hizo un medley maravilloso, mezclando muchas de las canciones de Mecano, uh-huh, y que para nosotros es un hallado. Son los dos momentos.
Gonzalo Bayán aquí, Gonzalo Pérez Bayán aquí a l'estudi, aquesta cançó. Escolta, ja per anar acabant, em sap greu perquè a mi m'ha seduït, Gonzalo. Ja t'ho
bueno.
he dit fora de micro, m'ha seduït. I jo no em puc amagar quan passen aquestes coses. La teva cançó favorita de Mecano?
Curiosament és una que no hacemos. Sí, es que tienen muchas canciones que no son tan conocidas por el gran público y
sí,
hay una servidumbre con eso. A mí hay una que se llama La Estación, que me gusta mucho.
La Estación.
Sí.
Mira, doncs, prenc nota porque ya me la buscaré. No,
claro,
la tinc al cap.
Sí.
No la tinc al cap. Y después, pregunta...
Perdón, y El Peón de Negras, que es una canción muy...
També és aquestes transgressores, eh?
Sí, molt canyera, sí.
També és aquest... I tu que ets una persona que està vinculadíssima al món de l'espectacle, de l'entreteniment, per tu, el musical més gran de tots els temps... Aquel que dius, aquest és increïble.
Bueno, ya, a mí hay dos o tres que me han dado así, zasca por detrás.
Sí, pero ¿en quin sentit? ¿Que t'han impactat?
Sí, sí, mucho. Mira, por ejemplo, el Fantasma de la Ópera.
Sí.
Porque yo voy a ver el Fantasma de la Ópera y digo, va, voy a ver una cosa viejuna, antigua, no sé qué tal, uh-huh, y me siento ahí en el patio, y digo, a ver qué pasa con esto. Y me quedé con la boca abierta hasta que acabó el espectáculo.
Sí. Es... Doncs prenem nota, un clàssic.
Sí. A ver, de otro así potente, Amigo, esa historia, que lo hicimos aquí, me parecía una mezcla de todo, de brutal también. Uh-huh. Y me gusta mucho Wicked. Wicked me parece un hallado maravilloso, ¿eh?, como musical.
Gonzalo Pérez, doncs prenem bona nota perquè crec que tens un bon gust. Tinc la sensació.
Bon gust se nos supone.
Se nos presupone, però de vegades és molt pressuposar,
sí,
eh? Gonzalo, mil gràcies.
No, mil gràcies.
Que vagi molt bé, molts ànims i un plaer que hagis passat pels nostres micròfons.
Volveremos.
aquí a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però que ens fa gràcia fer-lo. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.